aquesta sintonia ens indica que és hora de parlar d'alimentació sana i saludable i de saludar a l'Ester València, el nostre expert en nutrició. Ester, bon dia.
Bon dia a tots.
Avui l'Ester ve acompanyada, estem molt contents, ella està contenta i jo també, de tenir amb nosaltres amb l'Olga Fàbrega. Ella és psicòloga experta en trastorns alimentaris. Olga, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Molt bon dia. Ester, ho havíem apuntat algun dia. Havíem parlat, quan parlem una mica de l'alimentació, de les dietes, no?, i de totes aquelles pressions que tenim a través de la societat, de les xarxes, etc., que la fina línia entre bé menjar bé i controlar una mica, no?, el pes, etc., amb arribar a caure en un trastorn, a vegades és molt fina.
És molt fina, sí, sí. I a part, bueno, que ho parlem, ho hem parlat amb l'Olga i ho parlem a consulta, que a vegades no està tan ben vist el tema de fer dieta o portar-se bé a nivell alimentari que ningú pot detectar si una persona realment està tenint un problema amb això, no? I llavors, jo al centre, ja fa molts anys que sóc dietista i fa 4 anys que estic al centre, i sí que, ja ho havien comentat, des de la pandèmia cap aquí, les xarxes socials han fet molt de mal i a vegades doncs trobes que potser algú ha començat a fer una pauta que ha trobat per internet i s'hi ha motivat molt o massa del compte i ha passat aquesta línia tan fina, no? De dir, començo aquesta pauta perquè, mira, estic aquí tancat a casa, em vull primar 2 o 3 quilets i aquests 2 o 3 quilets s'han convertit en 15. Llavors, jo em trobava que sí, que tu pots millorar aquesta persona a nivell alimentari, però que si realment això ha estat degut, no, a alguna cosa a nivell d'autoestima o algun sentiment que tingui cap a ell mateixa, per molt que jo vulgui modificar l'alimentació, és algo que és psicològic, no? Llavors, vaig decidir doncs posar aquest perfil al centre perquè crec que és la manera de poder ajudar a aquestes persones, perquè jo sempre penso que tot professional té unes capacitats i té unes competències i s'ha de centrar en aquestes, i les que s'escapen doncs s'han de saber derivar.
I tant.
I per això doncs l'Olga ara deu fer, no sé, més de mig
any,
no?
Un any,
quasi un any, ja, imagina't. És que no,
passa el temps molt de pressa.
Ja fa un anyet i realment fem això, no? Ella té els seus pacients, evidentment, però sí que jo, quan detecto qualsevol cas així a nivell alimentari que s'escapa una miqueta, doncs li derivo amb ella i ella fa la part que sap fer molt ben feta, que és intentar guiar-los una mica cap a l'altra línia.
Exacte, no? A sortir d'un trastorn que és complicat, no, Olga? És a dir, n'hem sentit a parlar molt, potser d'altres, no tant, no? Dels trastorns alimentaris en general se'n parla molt, però jo tinc la sensació que encara tenim força desconeixement una mica del que són, no?
Sí, una mica, no? El que comentàvem abans, no? Que sembla que el trastorn alimentari, no, es basa en una part molt física, no? De, bueno, he vist aquesta persona, ha baixat de pes, no? I per això està malament, però realment, no, el trastorn alimentari va molt més enllà, no? Perquè es tracta, no, de un trastorn mental, no, que implica tot, des de la part psicològica, no? I això a vegades queda oblidat i es reflexa tot en el físic.
Clar.
I el fet de reflexar-ho en el físic també, pues, comporta conseqüències, no? Perquè també ens trobem, no, moltes vegades a consulta que sembla com que el trastorn és tan vàlid, no? Si no tenim un pes suficientment baix, no? Que hem de tenir un pes per validar el nostre trastorn alimentari, no?
Per tant, ens podem trobar molta gent que no estigui diagnosticada perquè tingui un pes del que es... I ho poso tot entre cometes perquè sempre hem parlat, no? I amb l'Ester ho diem, que cada cas és un cas i que no es poden fer normes generals per tothom, però és cert que hi ha com un normopès entre cometes.
Sí.
Doncs molta gent que pugui portar aquest trastorn durant molt de temps, o tota la vida si cal, no? Però sí, poder no acabi mai a consulta perquè, a nivell extern no es vegi, no?
Sí.
Que hi és, a nivell de pes, vull dir, físicament.
Una mica també el que comentava l'Ester al principi, no? De que al final com a societat hem integrat molt bé, no? El tema de la dieta, el tema de baixar de pes, tot això, no? I llavors costa veure, no? Que realment hi ha un problema, que realment va més enllà, no? De tot això.
Clar, comentava l'Ester, tema confinament, que va fer mal, ha fet mal a tothom a tots nivells, no? I la salut mental se n'ha vist molt, molt afectada, i també tot el tema de l'alimentació, que va anar molt lligat, no? Perquè va molt lligat, entenc, Olga, a emoció i alimentació, no?
Totalment, totalment. De fet, el primer objectiu, no, quan a mi m'arriba una persona amb un trastorn alimentari, és restablir el pes, no? I restablir tot a nivell nutricional, no? Aconseguir, pues, que tot estigui bé, no? Perquè al final, si no tenim, no, tota aquesta part coberta, és molt complicat l'altre, no? Perquè jo sempre explico que al final el cervell és com una part més, no?
I
que necessitem que també estigui nutrida, i per tant, per poder començar a treballar amb tot això, pues, necessitem pues, que també funcioni.
Ara ho dèiem, les xarxes socials i la societat en general que tenim, i sobretot aquest postureig d'Instagram que sembla que bé, tothom ha de ser ric, i tenir molt temps lliure i estar jove eternament i amb un pes, no? Molt específic. L'Estera, no la veieu, aixeca la mà. Sí o no? No ajuda gaire, no? Tot plegat.
Clar, és que és aquí on jo vaig una miqueta, que a nivell, i sempre ho dic, el pes és el sumatori de totes les parts que tenim en el nostre cos. Vull dir, realment, jo sempre ho dic, jo no valoro una persona pel seu pes. Valoro les persones per la seva composició de pes, que vol dir com està el greix, com està el múscul, com està l'aigua, no? Llavors, hi ha persones, jo puc tenir dues persones a davant meu que pesin totes dues igual, que medeixin totes dues igual, i una pot ser que tingui un problema de pes i l'altra no. Perquè una pot ser que tingui un percentatge de greix molt alt i un múscul molt baix, per tant, això és un problema, i l'altra pot ser tot el contrari, però la suma dona el mateix pes.
Clar.
Llavors, això la gent a casa no ho sap valorar, no? Només valoren un pes, no? I aquesta és l'altra, que jo sempre dic, no és el mateix als 20, als 30, als 40, als 50, no és el mateix si he tingut un fill, si n'he tingut dos, si n'he tingut tres, o, bueno, molts factors. I hi ha gent que a vegades es queda amb un número fixat al cap, no? És que jo he pesat sempre 52, i potser pesen 55, i volen arribar a 52. I jo els he dit, però què és un número? I això, al final, pot acabar creant com una obsessió amb un número concret de pes, no? De dir, és que he d'arribar aquí. Peti el que peti, si m'he d'estar 48 hores fent la dieta de la pinya, no sé, per dir alguna cosa, o la del caldo d'àpid, per dir-ne una altra, o la de l'ou dur, perquè pots quedar morta de tot el que hi ha, doncs hi arribo. Però jo sempre els dic, vale, molt bé, i un cop hi arribes, et quedaràs beguent àpid tot...
Clar.
M'explico? Clar, no serveix de res fer algo restrictiu o una pauta molt concreta per arribar a un pes que no és sostenible.
Correcte.
Llavors és quan tenim un problema, no? I per això et dic que durant el confinament d'aquestes dietes se n'han fet moltes, se n'han penjat moltes, estan a l'abast de, des d'una persona amb 40 anys que pot tenir més sentit comú, però una nena de 13 també ho veu, Llavors, clar, s'ha d'anar al tanto per començar amb vigilar què miren els nens, què miren els nostres fills, què segueixen, quins instagramers o perquè es pengen aquest tipus de pauta com, bueno, és com si pengessin receptes de medicaments per internet. És que l'alimentació és com un medicament per nosaltres i t'estan penjant aquí una recepta d'una pauta que se suposa que, bueno, doncs vinga, la pot seguir tothom i a qualsevol edat i en qualsevol moment. I és perillós.
I clar, si tot això, no, li sumem ja, perquè a vegades, no, costa com distingir de dir, vale, no, jo veig que estic fent una dieta i tal, què fa, no, que jo arribi a desenvolupar, pues, el trastorn alimentari o no? Doncs clar, si ja pues tot això, no? I a sobre li sumem pues el perfil, no? De sobretot adolescent, no? El perfil adolescent pues molt obsessiu, molt perfeccionista, no? Com amb característiques que ja venen de base abans de fer tot aquesta dieta, no, que deia l'Esther. I a sobre també, no? Tema familiar molt important, no? Pues què passa, no? A casa com es gestiona el tema alimentari, quines pautes donem, no? Tot això pues és el que acaba portant al trastorn alimentari, no? Perquè a vegades, clar, hi ha adolescents, no?, que sí que el desenvolupen i d'altres que no, no?
Clar.
I és tot això que ja porten darrere, no?, problemàtiques, bullying, abusos, no?, diferents
coses. Clar, és que va molt més enllà que de per aquí, per això tenim la psicòloga, no? És a dir, perquè va molt més enllà de l'alimentació concreta, de si menjo més o menys i de si peso més o menys. Sí. Quan parlem d'un trastorn, Olga, parlem d'una cosa més gran, no? Per això hi és, si no estem parlant de tendències, idees, etc. No? Aquí ja parlem d'un trastorn. Per tant, aquí entra la salut mental directament, no? Com el definiríem, aquest trastorn alimentari? Sí. Perquè també n'hi ha de molts tipus.
Sí. Mira, jo sempre ho explico com un iceberg, que hi ha una part, no?, que veiem, que seria tota aquesta part alimentària que l'Esther detecta, no?, i també com a, bueno, com a pares, no?, com a gent del carrer, no?, que és el que veiem, que és, bueno, que començo a restringir, que em començo a aïllar, no?, de la gent que m'envolta, que pues, m'obsessiono molt amb el tema dels estudis, no?, bueno, diferents, faig afartaments, tot això és la part de dalt, no?, de l'iceberg que veiem. Però clar, realment el problema està sota, no? És a dir, la part de sobre surt perquè a sota hi ha alguna cosa, no?, que ho fa aflorar. Llavors, jo sempre dic, no?, que podem treballar molt la part de sobre, però si no treballem la de sota, pues, això segueix tornant i tornant. Clar, la part de sota, pues, hi ha tot l'altre, no? Baixa autoestima, inseguretat, pues, molts temes, no?, d'abusos sexuals, psicològics, bullying, dificultats familiars, bueno, aquest perfeccionisme, aquesta obsessió, un conjunt de coses, no? És a dir, cada cas és diferent, però sí que hi ha molta més problemàtica sota.
Sempre s'ha dit, Olga, que afecta més a les dones que als homes, així sí. Popularment. No vol dir, però, que no hi hagi nens que també els
totalment,
hi passi, no?
Totalment. També és veritat, que dels casos que jo porto potser 1-2% són nois. Però, bueno, això va relacionat també com a societat, no? De que com a dones...
Tenim unes pressions bestials, sí. Però vull dir que, ho dic perquè a vegades un pot dir, bueno, és com una cosa de noies, no. També s'ha d'estar al cas amb els nois, perquè
totalment.
Sí que és cert que hi ha una majoria pel que dius, no? Perquè la societat que tenim, la dona, rebem per tots cantons normalment, però que també s'ha de tenir una alerta amb els nois, perquè també poden passar-ho els nois, no?
Clar, com a nois, doncs, també viuen aquí, no? També poden tenir un perfil obsessiu, poden tenir un perfeccionisme, poden patir abusos, poden patir bullying, poden tenir dificultats familiars, i això és com el que deia, no? Que és la part de baix de l'iceberg que acaba fent... aflorar tots els símptomes aquests alimentaris.
És complicat, Olga, detectar-ho des de casa? Ho dic perquè a vegades no, i ens passa als pares amb tot, no? Que pots dir, ostres, bueno, no sé, això és normal, és l'edat, ja se li passarà, o costa, no?, acceptar, perquè llavors ha d'haver, després hi ha molta part de culpabilitat quan hi ha un diagnòstic, no?, dius, ostres, on ens n'hem adonat, o què ha passat, o què hem fet malament, no sé, quines pautes podem donar als pares, mares que ens escoltin per dir, tinguem en compte aquests factors per veure si alguna cosa se'n va de lo normal.
Sí, mira, jo he portat unes cosetes.
Molt bé.
Mira, primer de tot jo diria això, no? Que quan veiem que, que el fill o filla fica excuses, no?, per no menjar, de tinc molt mal de panxa, no em trobo bé, ja he menjat, no?, ara no em toca, això no m'agrada, no? Pues això seria una cosa, no?, que ens pot fer saltar l'alerta de algú no està anant bé. Una altra cosa seria que s'aïlla, no?, a l'hora de menjar, que demana que vol menjar sol, que no vol compartir aquest espai, no?, amb la família o amb els amics, no?, que evita anar a trobades, això passa molt, no?, que quan es queda per sopar amb els amics o així, que no vol anar-hi, aquest també seria un factor.
Clar, aquí jo faig un incís, perquè això, aquest punt que diu ella, a vegades, no?, jo quan la gent a consulta, no?, ve perquè inicia, no li diguem dieta perquè no m'agrada, un tractament, no?, a nivell alimentari, jo els hi dic, no vol pas dir que hagis de trencar amb la societat ara, jo no t'estic prohibint, no? Hi ha molta gent que quan comença una dieta en si, perquè estic fent aquest tipus de dieta en concret, doncs no vaig a sopar, o no vinc a aquesta festa perquè sé que hi haurà pastís i jo no em puc menjar. Llavors, un bon nutricionista mai et prohibirà que no vagis a menjar. I una pauta alimentària mai et prohibirà que vagis a menjar. T'ensenyarà com has de gestionar aquests àpats, però mai et dirà
no hi vagis.
No hi vagis.
A més, és social.
Exacte.
Som una cultura, nosaltres, que fem moltes coses voltant de la taula.
I quan la gent comença a fer fins al punt de dir deixo d'anar a dinar amb aquests amics que hi ha anat tota la vida o d'anar a celebrar aquest aniversari tan important, perquè això a mi em fa dubtar. No? I aquest punt no el volia recalcar perquè realment hi ha molta gent que es pensa que fer dieta implica no poder, no, jo començo la dieta aquest dia perquè sé que aquell cap de setmana tinc un dinar o tinc un no sé què i ja sé que no la podré seguir, però és que no es tracta d'això, no? Llavors, que és important.
Llavors, també una altra, no? Podria ser el canvi de caràcter, no? Que notem que a l'adolescent, no? Que això a vegades també és, no? Com a adolescents, passa, no?
És complicat perquè ja passa, no? De per si hi ha un canvi, no?
Sí, però sí que, no? Que podem veure, que està molt més irritable, que s'enfada molt, no? Amb els pares, que, que està més trist, això també seria un punt. Canvis en la seva aparença, no? Que veiem que es comença a ficar roba més ampla, no? Que, per no mostrar el físic, no? Per la inseguretat que té amb el cos, es fica roba més ampla. També moltes vegades veiem, no?, que hi ha un canvi d'aparença, és a dir, canvien totalment d'estil del que hi havia, no?, abans de començar amb tot aquest trastorn alimentari. I, això que parlàvem, no?, de que intenten evitar, sobretot, les interaccions socials. Jo, per mi, aquest és com un tema molt d'alerta, no?, perquè al final el trastorn alimentari també porta molt d'aïllament, no?, i les adolescents s'acaben aïllant molt a casa. I és un primer senyal d'alerta.
Clar, s'aïllen molts, i passa, molts adolescents s'aïllen i llavors es connecten, no?, a la xarxa.
Sí.
Allà és com tot. Olga, allà hi poden aprendre de tot, perquè hi ha de tot, no?
Sí, hi ha de tot.
També el que abans deia l'Ester, no?, de vigilem, i parlem d'adolescents, però podem parlar de nens més petits, no?
Clar.
Que segueixen, allà es pot aprendre tot.
Sí, Clar, també és veritat, no?, que com a adolescent pues, no tens, no?, tota aquesta visió més crítica, no?, de la societat, no?, del món, que potser tenim, no?, quan ja et fas més gran, no?, que dius, bueno, sabem que és una imatge, no?, i que darrere pues, hi ha altres coses, no?, i clar, també és molt important, no?, que com a pares podem acompanyar, no?, és a dir, jo crec que no cal treure les xarxes socials, però que sí que com a pares podem acompanyar, no?, els adolescents amb això, no?, que puguin ser crítics a l'hora de veure pues, una imatge que no és la realitat moltes vegades.
Mm-hmm. Clar, a partir d'aquí és estar el cas, que ara és el que comentaves, Olga, no? I estar el cas una mica d'aquests canvis. Si veiem que alguna cosa no la veiem clara, què aconselles fer primer? Anar professional? Parlar amb el fill, filla, abordar-ho allò directament, demanar assessorament?
Clar, jo crec que el que s'ha de potenciar és un espai de comunicació a casa, no? On ens podem assentar, no?, amb el fill i puguem parlar de què li està passant, no? Que més enllà del tema alimentari, no? Perquè segurament moltes vegades nosaltres, és el que deia, no?, que ens crida l'atenció, no?, tot el tema alimentari, però que al final hi ha altres coses, no? Clar. I jo el primer que faria seria pues, assentar-se, no?, a parlar, no?, que què li passa, si creu que necessita ajuda. També és veritat, no?, que moltes vegades els hi costa molt demanar ajuda, no?, amb aquestes noies, normalment noies.
Clar. Mm-hmm. Doncs ara em sap molt greu perquè està molt interessant la conversa, però se'ns acaba el temps. Per tant, farem com quan ens passa amb altres temes, que farem la part 1 i anem fent la sèrie. Anirem fent la sèrie, farem un proper capítol la setmana vinent. Parlarem una mica de quin tipus de trastorns alimentaris dins, perquè és un espectre molt ampli, no? Tots pensem això, no? El pes només està més prim, etc, o l'anorèxia, que potser és la més sentida, però n'hi ha més. Per tant, parlem una mica també de tot plegat i, en fi, també d'altres coses que venen associades. Per tant, Olga i Esther, us emplaço la setmana vinent a tornar a venir aquí a continuar parlant sobre aquest tema. Moltíssimes gràcies.
Adéu. Gràcies.